camins.
Us confesso que en aquest programa, i ho hem valorat seriosament amb Ferran Capdevila, hem estat tentats de fitxar Dembélé, ara que s'ha quedat sense equip. Jo crec que encaixaria molt bé amb nosaltres, perquè, a veure, ell no sap mai per on sortirà, nosaltres tampoc. Pren males decisions, nosaltres també. De vegades fa coses espectaculars, però de casualitat, com nosaltres. I el més important, viu al seu món, com nosaltres. Jo crec que seria un gran fitxatge, Dembélé, però, esclar, de peles anem pitjor que el Barça, que ja és dir. El programa avui està presentat per Carmen de Mairena, eh? Com podeu comprovar, tinc la veu una mica tomada, però bueno, donarem... Com jo no tinc esbirro com Pol Marçà, que Pol Marçà està una mica malament, Joan, posa't tu, i el Joan ve cap aquí, l'esbirro del Pol Marçà d'Hacendado jo no tinc en aquest cas. Bueno, bona vesprada, aquest divendres 1 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Una nova edició del Temps de Diàleg, la nostra mirada multiespiritual que us va presentar ahir Vika Celtíbera, que acaba de celebrar un any més la festa tradicional del solstici d'estiu. Dia 1 també després d'un nou dia al Mercè amb Fermín Delgado, que ens va portar, ja ho sabeu, tot allò que es cou a la vida de la Basílica de la Patrona de Barcelona. Però avui és un dia nou, és divendres, i és un mes nou també. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Ja sabeu, divendres, la cirereta confitada de la setmana. A veure què tenim per avui.
Avui, per començar els camins...
Tornem a la càrrega amb les festes majors i avui volem presentar-vos unes que prometen emocions fortes. Connectarem amb Terrassa i saludarem Fidel Catalán. Ell és vicari general de la diòcesi i rector de la catedral, perquè ens doni detalls del que s'hi viurà, del que s'està vivint ja, el dia en què comencen les seves festes.
Continuarem amb...
Passem revista a la nostra nova secció, nova relativament nova, ja porta uns mesos, secció dels divendres, on amb els nostres benvolguts companys del Setmanari Catalunya Cristiana fem una repassada als seus continguts més destacats. Avui, amb la que els posa firmes, la cap de redacció, Carme Munté.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Del Totum Revolutum, la nostra tertúlia frenètica. Avui fem repetir Jordi Cerdà, li costa que accepti, costa, no li agrada venir, però al final el convencem. I un divendres més el toque elegant el posarà Toni Pico. Opinions, ritme, adrenalina i Maria José donant-vos veu. Nada puede salir mal.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sobre què voleu que opinin els nostres opinadors? Ja sabeu que els divendres no ens escalfem el cap, posem la tertúlia en les vostres mans i us demanem sobre què voleu que opinin els nostres opinadors. Sobre Ada Colau ballant, sobre les vagues de Ryanair i companyia, sobre Biden i Sánchez, aquesta estranya parella que ha creat la OTAN, sobre la pel·lícula dels Minions, que s'ha estrenat avui, L'origen de Gru. Doncs vinga, volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, amics, a Ràdio Estel, una hora de ràdio en mans de Carmen de Mairena, més o menys. Des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
Clavats, 10 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Festa major, ens trobarem aquells que ens trobàvem. Farem veure que els anys no passen i si puc t'arrencaré un petó.
Fidel Catalán, bona vesprada.
Bona tarda, Rafa.
Gràcies per atendre'ns, Fidel, en un dia com avui. Ara explicarem ben bé, que ja m'he explicat una mica a l'entrada, per què et truquem, però la primera pregunta, què és el millor de la festa major de Terrassa per tu? Què és el millor?
Clar, per mi el millor és, sens dubte, que és una festa que manté la tradició. Uh-huh. Manté la tradició, i aquesta tradició és de segles. I el centre és el que anomenem l'ofici de festa major.
Sí, sí.
Que és, doncs, la missa. Però juntament amb això, és que és una festa que surt molt als carrers. I més després d'aquesta època de pandèmia,
clar,
notes que la gent té moltes ganes de sortir, de trobar-se, d'estar enmig del poble, de la gent, uh-huh. I això es nota i es palpa en aquests moments, que ara, doncs, ja han repicat les campanes, que estan fent el pregó a l'Ajuntament, la ciutat bull diferent en aquests moments.
Home, i tant. Doncs mira, parlem de la Festa Major de Terrassa 2022, que comença avui mateix, gairebé podríem dir que aquesta mateixa hora, una mica abans, i s'estendrà fins dimecres que ve, fins el dia 6 de juliol. Dies de concerts, de quedades, de molta cultura i alegria, de tradició, com es deia ara el Fidel Català, aquest any, a més, recupera els escenaris d'abans de la pandèmia. I sí, torna el Jove, organitzat pel Consell de Joves al Parc de Vallparadís, així com la Festa Major Infantil a l'Espai Vapor, que celebra 10 anys, per cert, consolidant-se com una proposta musical, alternativa i de qualitat integrada dins la programació, i la plaça del Rector Homs i el Parc de Sant Jordi s'incorporen als espais consolidats de la festa, com som el Parc dels Catalans, la plaça Vella o la plaça Nova. Però no oblidem que la Festa Major es celebra en honor dels seus sants patrons, Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí. Per tant, com amb tants aspectes de la nostra cultura popular, està esquitxat i fonamentat en una arrel cristiana. Per comentar tot això una mica, té l'amabilitat d'atendre'ns en un dia com avui, doncs Fidel Català, que és vicari general de la diòcesi, rector de la catedral. Fidel, ara entrem en detalls, però sí que m'agradaria que m'explicares una mica com és l'ambient de la ciutat. Ja ens has dit una mica, però després d'aquests anys de pandèmia, de viure les coses a mitges o de no viure-les directament, com estan els ànims de la gent en aquest moment de tornar a unes festes sense restriccions?
La gent està en aquest sentit, com em deia, com molt entusiasmada, molt contenta. Mires ara per aquí al despatx, mires la gent i els carrers són plens de gent, amunt i avall, per tot arreu. Allò que dius, que habitualment els carrers estan no buits, però que la gent va per feina,
sí.
Veus que la gent està gratuïtament. I a més uh-huh. omplint-ho tot en aquests moments.
Uh-huh. Això és fantàstic, les festes al carrer són meravelloses. Els continguts dels actes de la Festa Major al llarg dels anys han anat variant, però alguns són els mateixos pel seu caràcter tradicional i s'han mantingut fins avui. L'ofici en l'homenatge dels sants patrons, la traca a la plaça Vella, la missa de difunts, la festa de la quitxalla... Aquestes festes majors, fidels, evidentment, donen per molt, però és important no oblidar la seva arrel eminentment cristiana, no és així? En aquest cas,
Exactament. De fet, la Festa Major de Terrassa és reconegut, entre altres coses també, perquè té com uns protocols de Festa Major que estan molt ben estructurats, molt ben trebats, molt ben equilibrats, i el centre de la festa com a tal és el diumenge al matí. És el diumenge al matí, que és el que sempre, segons consta, és el diumenge següent a Sant Pere, és quan se celebra la Festa Major. Sí. I la Festa Major consisteix als actes centrals, als títols, als de sempre, és l'ofici de Festa Major, al qual l'Ajuntament ve en comitiva a la catedral, aleshores presideix la missa, doncs des que som diòcesi, el bisbe de Terrassa, que en aquest cas el bisbe Salvador serà la primera vegada que presideix la Festa Major com a bisbe residencial de Terrassa.
Clar, sí.
I després, en acabar, té lloc al Vall de Plaça, a la plaça Vella, i després la comitiva presidida per l'alcalde i el bisbe, que van directament de retorn cap a l'Ajuntament, on té lloc la recepció i on té lloc també després l'actuació castellera.
Molt bé.
Bàsicament, això és el nucli històric, i el dels patrons, doncs, Sant Pere, perquè és la parròquia més antiga de la ciutat, de fet, la catedral és de Sant Esperit i Sant Pere.
Sí.
Sant Cristòfol, perquè hi ha una devoció molt antiga de l'ermita de Sant Cristòfol, que és del segle XII, i Sant Valentí, perquè està associat a Sant Pere i era un dels gremis antics de la ciutat.
Molt bé. Doncs és fantàstic, aquesta tradició i aquesta arrel cristiana que està molt present en aquestes festes de Terrassa, i ens congratulem. Justament fa uns minuts, a les 8, s'ha fet la repicada de campanes a totes les esglésies de la ciutat per anunciar a tothom l'inici de la festa, això també mola molt. Quantes esglésies hi ha a Terrassa que han sonat a la vegada, més o menys? Tu saps?
Bé, jo espero que hagin sonat els 13 campanars de les 13 parròquies de la ciutat.
Molt bé.
Jo el que puc dir és que el de la catedral sí que ha sonat.
Home, i tant.
Però és una de les coses que l'Ajuntament ens demana.
Clar.
A l'Església Catòlica. Sí. Ens demana tres coses, per dir-ho així, en tres moments. La repicada de campanes a les 8 de la tarda com a inici de la Festa Major, l'ofici de Festa Major el diumenge, i el dilluns la missa de difunts pels difunts de la ciutat de tot aquest darrer any.
Vale, fantàstic. I abans d'això, a les 6, s'ha fet l'encesa del ciri de la Festa Major en honor als sants patrons de la ciutat que tu ens esmentaves i hem esmentat en aquesta entrevista, Sant Pere, mm-hmm. Sant Cristòfol, Sant Valentí. I és una mica la tradició, la idea, és per tal d'espantar la pluja durant els dies de festa. Creus que serà efectiu que tindrem aquests dies sense pluja, Valentí, Fidel?
Sí, de fet, jo puc dir-te que des que jo tinc memòria,
sí.
Porto 18 anys a Terrassa només, no ha plogut mai.
Home, per tant,
no plogui, no.
Per tant, l'efectivitat és absoluta.
Per tant, és exacte. Hi ha hagut algun momentet o altra vegada, sí. però és veritat. És un acte d'arrel cristiana, avui en dia potser més folclòric,
sí.
però que manté aquest fonament i aquest origen cristià. Sí,
Fantàstic. I ja per anar acabant, tenim també, que no vull deixar-me l'estar, per mi és important, tenim també la missa pels difunts de la ciutat, que serà dilluns 4 de juliol a les 12, on predicarà, per cert, mossèn Miquel Planas, que és rector de la Santa Creu i arxiprest de Terrassa. Un moment també important, no?, per tenir presents tots els que ens han deixat, Fidel.
Sí, això sempre anava a dir, a casa nostra, per dir-ho així, sempre la Festa Major a nivell celebratiu té els dos moments. Uh-huh. Trobar-nos tots els que som vius i l'endemà recordar aquells que ens han deixat i que confiem que estiguin en una altra taula, que és la taula celestial. No?
Sí, i tant.
I aleshores, l'endemà, així com el dia de la Festa Major de l'ofici el presideix el bisbe, l'endemà, els difunts el presideix el rector del Sant Esperit, uh-huh. però jo he tingut cura que cada any pugui predicar un rector diferent de la ciutat, perquè al cap i a la fi és una missa que afecta tots els cristians de tota la ciutat, per tant, de les 13 parròquies.
Molt bé, i per tant aquí tenim aquesta predicació oberta, perquè tothom sí. sigui partícip. Sí. Fantàstic. I ja, per acabar, Fidel, quin acte diries tu que cal viure sí o sí, el que et sembla que és imprescindible de la Festa de Terrassa?
Jo el que més m'agrada personalment és el diumenge al matí, a part de la missa, lògicament, el Ball de Plaça.
El Ball de Plaça.
El Ball de Plaça, perquè en el Ball de Plaça intervenen tot el, per dir-ho així, el bestiari i els balls de la ciutat. Uh-huh. I sobretot, un element que a mi m'encanta és que ja fa 4 o 5 anys es va incorporar al bestiari de la ciutat l'àguila.
Molt bé.
Aleshores, l'àliga també balla.
Home, doncs
és
això.
És un moment sempre, diguem-ne, d'una emotivitat pròpia, per dir-ho així.
Segur que sí, segur que sí. Fidel Catalán és vicari general de Terrassa, també rector de la catedral d'allà, i avui, dia que comencen les festes d'aquella localitat emblemàtica, ens ha atès amb molta generositat per explicar-nos com és l'ambient i també el sentit religiós de tot plegat. Fidel, mil gràcies i a disfrutar-lo.
Moltes gràcies, Rafa, per pensar en nosaltres.
Home, una abraçada.
Salutacions.
I tant que sí, gràcies. Vinga, pausa, revista i ens revolucionem. Però no pots fallar.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
El gran Àngel Miret. Àngel, bona vesprada. És que m'agrada molt que vinguis i no m'amago.
Vinga, doncs moltes gràcies. Jo també estic content de venir aquí.
I espero que els nostres oients comparteixin la meva absoluta admiració. Tu ets molt gran físicament i tens un sexapil, Àngel.
Vinga.
Amb Rafa Sanahuja.
Intel·lectualment és que ets un monstre. És un monstre, Àngel. És un monstre.
I altres persones que expliquen coses.
Passem revista.
No, amics, això no és una secció sobre cabarets, tot i que la banda sonora sempre s'ha quedat per aquí. Una mica de showtime sí que farem, perquè rebem ara mateix al Camins, a la cap de redacció, que m'està per ser xafar de ja en el guió. Què vols veure al guió,
Carme? Era per saber si improvisaves amb la teva saviesa o bé llegies.
No,
m'ha quedat clar que llegeixes.
Però està molt bé, estic llegint, però està molt bé que dubtis, perquè això vol dir que ho estic llegint amb molta naturalitat. Bueno, Carme Munté, bona vesprada.
Bona vesprada.
Cap de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana, la que fa currar la resta, bàsicament, una mica. La Munté ens acompanya, repassarem, ja ho sabeu, com cada divendres, els continguts més destacats del Setmanari Catalunya Cristiana, del vostre setmanari, Carme, i en aquest número doncs entrevisteu en exclusiva el cardenal Matteo Zuppi. Com es pronuncia això bé?
Matteo Zuppi.
Zuppi, vale. Matteo Zuppi, arquebisbe de Bologna.
Sí, una persona molt coneguda, a més, acaba de ser nomenat recentment president de la Conferència Episcopal Italiana.
Home.
I el cardenal...
Sí, és l'omeia italià.
Correcte. Vale, molt bé. Físicament no s'assemblen gaire.
No?
No. La cara és diferent.
És la portada,
és aquest? Sí, correcte.
Home, perdona, una retiradeta, igual sí, des de lluny. Si t'apropes...
Ara te n'ensenyaré una altra i veuràs que no.
No, és veritat. En aquesta... És que m'està ensenyant les fotos que podeu veure també al Semanari Catalunya Cristiana si l'adquiriu, si el busqueu, si us subscriviu. Però sí, que és cert que no... És que amb ulleres, com els dos porten ulleres, Omeia i Zuppi, en aquest cas sí que tenia una retirada, però sense ulleres no, sense ulleres.
Que cal explicar que aquestes fotografies són del nostre company, l'Agustí Codinac,
sí.
I el vam fotografiar i el vam entrevistar, el cardenal Zuppi, perquè va venir a Barcelona. Va venir a Barcelona perquè ell és molt amic de la comunitat de Sant Egidio i precisament celebraven 54 anys de vida aquí a casa nostra.
Sí.
Llavors el cardenal va venir i li van fer l'entrevista al nostre company, l'Eduard Brufau, una entrevista en exclusiva.
Molt bé.
Va ser una bona ocasió perquè mantinguéssim amb ell una interessant conversa sobre l'Església, Europa, la guerra ucraïna i la mediació de Sant Egidio en conflictes recents com el de Moçambic.
Sí.
Una mediació que, de fet, va protagonitzar el mateix Zuppi i que va desembocar en els acords de pau de l'any 92. I fruit d'aquesta experiència de mediació, li van preguntar, entre altres qüestions, la possibilitat de fer de mediació també en el conflicte Rússia-Ucraïna.
És el que ve al cap, no?, ara mateix. I que, a veure, podem escoltar al cardenal a veure què va contestar.
Ojalá, diría, que la Iglesia sea capaz de parar con la lógica de la guerra y abrir espacios de humanismo, de tregua, de alto del fuego, de encuentro entre los beligerantes.
Per tant, diu que tant de bo, eh?
Tant de bo. Veus els talls de veu, oi? De l'Eduard Brufau, el nostre company, que va fent aquesta entrevista.
Va fer l'entrevista a quina cova, concretament, el va agafar.
De fet, estaven a la casa de Sant Simeó i Santa Anna de Sant Egidio.
Ah, doncs té una sonoritat curiosa, aquesta casa.
Cal demanar molta atenció per escoltar el cardenal Matteo Zuppi.
Efectivament.
Però jo us avanço, també, que en aquesta entrevista ell explica que la guerra ens fa veure la feblesa d'Europa. Diu que posa de manifest que l'escenari mundial, a diferència d'altres grans potències com els Estats Units i els organismes internacionals com l'OTAN, el nostre continent no té una política única.
És important que sigui la política, que hi hagi una política europea capaç de enfrentar els problemes econòmics i militars. Quan hi ha poca política, difícil entender qui toma les decisions.
Diu que falta política comuna. I diu, quan falta la política, és complicat entendre qui pren les decisions.
Efectivament.
En aquest gran tauler d'escacs, podem dir que és la geoestratègia.
Bueno, un home amb una mirada sàvia, perquè realment tenim aquesta debilitat a la mateixa. Jo crec que el món sencer, no? Una política molt feble, molt líquida, molt allò, sense líders clars, i evidentment, qui pren les decisions? No, doncs, no ho sabem. Poders factis, segurament. Bueno, en aquest número, Carme, el primer de juliol, també comencen noves seccions més estiuenques, eh?
Correcte. I què podem fer a l'estiu que no fem durant l'any? Doncs mira, vam idear unes pàgines de passatemps.
Ah,
però
home,
no passatemps per passar
molt
el temps.
Ah, no?
Perquè nosaltres, qualsevol cosa que fem, tenim una profunditat al darrere.
No teniu les 10 diferències?
No.
Bueno,
sí, però sempre amb un contingut bíblic.
Vale.
És a dir, pot haver-hi mots encreuats, les set diferències, però hi ha d'haver aquest contingut bíblic al darrere. D'aquesta manera juguem i aprenem.
És que ara m'estàs interessant molt. O sigui, i això qui ho dissenya?
Doncs mira, ho dissenya una col·laboradora nostra que es diu Sara Martí.
Vale.
Llavors, mira, t'ensenyo
l'exemple. L'exemplar aquí de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana.
Sí, hi ha pintura una mica contemporània i cal situar doncs, a quina escena de la Bíblia es tracta.
Exactament. A veure, sabries identificar a quina escena de la vida de Jesús pertany cada pintura? Home, i alguna sí, alguna dubtaria una mica, eh? Sí, sí, sí. És molt interessant, m'agraden els... aquesta secció estiuenca. Molt bona idea.
Després també tenim una secció de viatges amb la Bàrbara Virgil. Ah. També tenim uns espais per descobrir amb el Joan Pallarès. Mm. I Fra Valentí Serra de Manresa, que és un fix col·laborador nostre des de fa molts anys, sí. Ens parla de tradicions apícoles, és a dir, relacionat amb el món de les abelles, de la mel i tot això.
Oh, molt bé.
I després també aquesta setmana, a la secció Parròquies en sortida, ens endinsem a la comunitat parroquial de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona, de la mà del seu rector, mossèn Toni Román.
Molt bé.
La història del poble, del barri de Sant Andreu, està molt vinculada a la parròquia, al que ha sigut, i a partir d'aquí no, creix el barri, creix el poble. La història més pròpia de la parròquia, que és com ha anat acompanyant moltes generacions en el seu camí de fe, no?, i que continuem fent-ho.
Aquests reportatges de Parròquies en sortida, que és una macrosecció, que de fet el responsable és el nostre company, el Miquel Àngel Codina, és una manera de conèixer les comunitats parroquials sí. i de conèixer la vivesa de les comunitats parroquials que de vegades és desconegut.
Perquè una mica la idea és que cada setmana presenteu una parròquia, no?
Bé, no ho fem ben bé cada setmana, però ho fem però, de tant
bueno,
en tant.
Jo tinc la sensació que cada dos per tres m'estàs explicant parròquies. Per tant, jo crec que...
M'estàs dient que ens fem repetitius
no,
i pesats?
No, perquè cada parròquia... això és com cada persona. Cada parròquia és un món diferent sí. i per descobrir. No t'estic dient
no,
això.
No,
ai, per l'amor de Déu. Tothom és molt susceptible.
Molt susceptible.
Això cal vacances. Jo crec que
comencem
necessitem...
el juliol una mica, eh?
Allò sí, amb la... el que és el calor, Carme. Diguem que és el calor i ja
calor,
està.
Calor.
Per tant, tenim aquesta parròquia, la de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona.
Llavors, com et deia, és la manera de conèixer doncs, l'activitat. Per exemple, sí. Sant Andreu de Palomar, a banda de la qüestió, evidentment, del culte i sacramental, compta amb un grup molt potent de Càritas. Per exemple, hi ha un grup que es diu Tramat de Vida, que és un servei d'acollida i de trobada, adreçat a la gent gran, sobretot els que surten poc de casa i pateixen soledat.
Molt bé.
O bé també s'hi apleguen els campaners de Sant Andreu, o la capella Gramalla, la coral que acaba de celebrar el seu 35è aniversari. Un altre contingut?
I tant, vinga, sí.
Rafa, anem avançant.
I tant.
Un altre tema d'aquesta setmana és l'entrevista a l'Anna Ramis. Ella és una de les responsables, és pedagoga, és una de les responsables del manifest Infància i pantalles de 0 a 6. Aquest document defensa que els infants han de créixer de la forma més saludable possible i, per tant, amb una mínima mediació digital.
El primer que pot passar és que els nens deixen de fer, els nens i les nenes deixen de fer allò que els és propi. És a dir, sempre que hi ha una pantalla, independentment de si és la tele, la tablet, independentment del contingut que hi hagi en aquesta pantalla, les criatures s'estan quietes i no fan res més. Una de les males coses que poden passar, que és que una criatura no interacciona amb altres, no veu, no sap el gust de les coses, si els hi posen a l'hora de menjar, no es belluga, no interacciona... No...
És com una anestèsia, la pantalla, al final. És això.
Ella va començar la campanya de 0 a 3... pantalles res, i ara doncs, ho han ampliat, a més, a diferents col·lectius que s'han sumat amb aquesta campanya, que és ja de 0 a 6. És a dir, durant aquest període de la vida dels infants, la gent que ens estigui escoltant,
és que
pares, mares, avis, nets, oncles, perdona, Rafa, que estigui l'estona interrompent,
és que jo estic,
res de pantalles.
Estic flipant que cal dir, que calgui dir de 0 a 6 res de pantalles, és que em sembla que és com de calaix. I...
Avui dia no tens la sensació una mica que cal dir coses molt evidents.
Ja veig, ja ho estic veient. I vinga, ja, per rematar la secció, Carme.
Deixa'm acabar amb un record per una persona que m'estimava moltíssim, Jordi Bonet, arquitecte durant molts anys de la Sagrada Família. Va morir recentment. I li he dedicat un article, que el vaig penjar a la web, i també doncs, amb aquest número de Catalunya Cristiana, que es diu Jordi Bonet, l'arquitecte que va lliurar les claus de la Sagrada Família al Papa.
Doncs tenim aquest record fantàstic, a més, amb molta emoció, Carme, ho estàs més. I podeu trobar tots aquests continguts i molt més a Catalunya Cristiana, ja ho sabeu, la Carme Montescap de redacció del Setmanari, i avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts, de les seves pàgines. Carme, mil gràcies, com sempre,
bona
i
setmana,
bon cap de setmana.
Igualment.
Va, unes falques i totum.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Home, està tot dit.
Està tot dit. Està tot dit. És molt, també és molt impactant. Es portes notícies molt impactants.
Camins.
Ràdio Estel.
Bé, pausa dramàtica, perquè realment jo crec que són temes... I és fantàstic que ens ajudis a reflexionar sobre aquests temes, Àngel. M'agrada molt.
Expliquem històries. Totum revolutum.
2 minuts i mig que passen... Carmen de Mairena a l'aparato. 2 minuts i mig que passen de 8:45 d'aquesta tarda de divendres meravellosa en què estem fent ràdio en directe. Això sempre ens fa feliços. Saludem primer al clàssic d'aquesta secció, senyor Jordi Cerdà. Bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda, bona vesprada. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Jones, que això ho deien a Indiana Jones i l'última cruzada. Com estàs, Jordi? Tot correcte?
Molt correcte, molt content de veure-us.
Molt bé, igualment. Senyor Toni Picó, bueno, l'elegància, l'elegància de la tertúlia. Senyor Toni Picó, bona vesprada.
Bona tarda.
Molt bé. Un dia em vas dir bona vesprada, recordes que vaig dir bona tarda i tu vas
canviar? Al principi.
Al principi, al principi. És l'esperit de contradicció, però ja m'agrada. Ja
no, és el sol.
És el sol?
Com encara hi ha sol, no?
Bona tarda. Vols dir, clar, perquè és el tema de tarda, vesprada.
Ah, exacte.
És aquest. Jo no el controlo massa. Jo dic bona vesprada des del primer moment del dia. Jo m'aixeco als meus fills i dic, bona vesprada, què voleu desayunar? I em miren rar, evidentment. Bueno, com va anar la revetlla? No van tenir Totum la setmana passada, no van tenir ni Totum ni res, perquè estaven de festa en aquesta casa. Com va anar la revetlla i el pont de Sant Jordi? Contents?
Aprofitat? De Sant Jordi?
El de Sant Jordi, de Sant Joan.
El pont de Sant Joan.
És que t'estava mirant a tu i m'ha sortit Sant Jordi.
Jo molt content amb els meus nens, tirant petardos, ja són autònoms.
Ah, sí? Tu vas tirar petardos, eh?
Bueno, a muerte, a muerte.
Sí? Aquí vam tenir un debat a la redacció sobre la quantitat de calés que s'han de destinar a l'ús de petards.
M'avergonyeixo i sí? Em fa molta vergonya.
Un despilfarro, podríem
total,
dir.
Total, total. Quan penses que igual, doncs, no sé, 70, 80, 90 euros cremats...
Van sortir xifres més grans que aquestes, eh? Aquí la família d'alguns redactors deien que 200 euros en petards, etc. No sé. Toni, tu què tal? Tu vas tirar petards o no?
Jo vaig estar treballant a Madrid, per tant.
Ah, sí?
Sí. Vaig quedar sense
revetlla. I a Madrid no hi ha petards, a Madrid.
Vaig intentar buscar algun amic català per intentar celebrar-ho d'alguna forma.
Com qui busca
però...
un camell.
No hi ha forma, no hi ha forma. Per tant, no vaig fer revetlla.
Bueno, però després el pont ve, no? Imagino.
Sí, home, sí.
Ja sabeu, bueno, gràcies per venir, com sempre, ja sabeu que ens agrada viure perillosament els divendres i demanem als nostres oients, els que participen de les xarxes socials, que ens ajudin a decidir de quins temes volen que opineu vosaltres. I si parlem de xarxes socials, en aquest programa les xarxes tenen nom i cognoms, dos noms i un cognom, concretament. Bueno, tindrà dos cognoms, clar, però el segon ara li demanaré. Bueno, els dos noms són Maria José i el cognom és Mendoza. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, com estàs?
Bueno,
una ja... mica refredadet, eh?
No,
per què serà?
Per què ho dius?
Per l'aire condicionat que et poses.
L'aire condicionat, eh?
40 graus a la teva casa, pot
no,
ser?
No, jo no poso... Jo primer, a casa meva no tinc aire condicionat, que amb dolor del meu cor ho dic, eh? També t'ho dic, perquè jo el necessito. Però no és només l'aire condicionat, ho explico ja per tothom, per aquesta veu.
Anècdota.
És que jo suo molt, sóc una persona suaora.
I clar, vaig passant del fred al calor constantment i el resultat són aquestes coses. I com no tinc un esbirro com Pol Marçà, Pol Marçà la mínima que té una miqueta, ah, és que tinc la veu així, i crida el Trias i ve aquí a fer el programa, però jo no tinc aquesta sort. Vaya. El Trias no em fa tan cas com el Pol Marçà. Per tant, ho he de continuar fent jo i no passa res.
Tens línia.
José, la Maria José s'apuntaria, eh? Jo, si li demanes...
Però amb tempo.
Maria José, perdona, no
pot assolir aquest.
Jo de vegades, quan prenc cafè, li dono a provar a algú de la redacció abans, perquè crec que Maria José m'enverinarà un dia per fer allà el camins.
Que dolent que és, la veritat, eh?
Jo tinc por, de vegades...
És el que, bueno, jo el cuido més que qualsevol persona de la redacció.
I tant, ja tens tota la raó. Tens tota la raó.
Jo i Ferran, ho saps.
Ferran també, i la Paula. L'equip em cuida molt, escolta. A veure, Maria José Mendoza, avui feien la pregunta de què vol la nostra audiència que opinin els nostres opinadors. Sí. I què ha dit la parròquia, va.
Amb el 9%,
sí.
Vagues, EasyJet i Ryanair.
Les vagues de les companyies aèries, sí. Que no interessen massa, em sembla ser. Estic bé, tots tranquils.
I l'altre 9%, pel·lícula dels Minions. Home, que s'estrena avui. A mi m'encanten els Minions, em semblen com molt tendres.
Però també m'agrada tota la pel·lícula en si, Gru també m'agrada.
A mi m'agrada més els Minions.
Bueno, a mi m'agrada tot. Vinga. Què més, Maria José?
Amb el 18%, Biden i Sánchez,
aquesta estranya parella.
I
la guanyadora.
La guanyadora.
Per aclaparadora majoria.
Ada Colau Ballán.
Ada Colau Ballán,
sí.
És el tema que heu triat, amics oients, perquè comenci per donar el tret de sortida a aquesta tertúlia frenètica. I és un tema incendiari, eh? Perquè si no tinguéssim major dissert a la taula, podríem tractar-lo...
com un tema normal, però no.
Tranquil·lament, sense por i tal. Però, clar, Jordi Cerdà, en aquest sentit, és una flama encesa, en aquest cas, quan es diu Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona ho ha donat tot ballant aquest dimarts passat, protagonitzat davant de centenars de persones, un desfermat ball per celebrar l'orgull, l'orgull LGTBI a la ciutat condal. Ho ha fet acompanyada de la polèmica drag Samantha Hudson, que aquest mateix dilluns va rebre un premi de la ministra d'Igualtat Irene Montero, malgrat que va escriure a les seves xarxes socials frases tan fortes com que odiava a les dones violades, a les quals qualificava de putes pesades. Aquestes són les paraules de Samantha Hudson. I que li agradaria colpejar Greta Thunberg. Bueno, aquestes coses. Ada Colau ha mogut molt el maluc, els braços, el cap, tot el que calia, al so de la música. Clar, aquest és un tema, evidentment, Ada Colau és lliure de ballar quan li doni la gana, quan vulgui i com vulgui. Però no sé si és una actitud una mica frívola per tot el que està caient. La mirada de Jordi Serrano en aquest moment s'ha trocat en Terminator. Ara mateix tinc davant el T-800 a punt d'executar a algú.
És que em passen tantes coses pel cap que seria difícil poder-les expressar en un sol minut. M'ha fet gràcia allò d'Ada Colau Ballant. Bueno, clar, Ada Colau Ballano. Sí. A més es diu la noia.
Es diu Ballano?
Ballano. Ah, mira. Sí, Ballano, ella va fent. M'ha fet molta gràcia, he vist els vídeos d'aquesta senyora ballant, per dir-li d'alguna manera.
Al ball o a ella?
No, a ella i al ball, i m'ha fet molta gràcia perquè realment balla com governa.
Ah, sí, és el teu tuit. Tenim un tuit de Jordi Cerdà que diu l'Ada Colau balla com governa, de cul a la gent.
De cul a la gent, sí, et refrega el cul allà a les galtones i ja està. Si pots sortir pel carrer et poden apunyalar, la mobilitat no funciona, la seguretat és una merda, la neteja brilla per la seva absència, però tranquils. Ada Colau ha fet el seu ball i, per cert, s'ha demanat el vot en el concert.
Correcte. Samantha Hudson.
Cantant?
La drag.
El vot?
No, ella no.
No, ella
Samantha
no.
Hudson, al final... No. D'una manera molt apassionada es va demanar el vot per Ada Colau. Bueno, lo qual tampoc és d'estranyar perquè ha estat, diguem-ne, contractat aquest espectacle per ella.
És un escàndol.
No, ha estat contractat per ella.
Ha estat contractat per l'Ajuntament.
Exacte. Bueno, clar,
exacte.
Però en aquest cas el consistori depèn d'ella, no? Les decisions, dic jo, com a mínim.
Sí, però a veure si ho paguem, si ho paga l'Ajuntament, ho paguem totes les persones que visquem a Barcelona. Sí o no?
Això sí.
Ella és l'alcaldessa, però ella no contracta aquestes coses. Ni crec que hauria d'haver sortit allà ballant ni fent res.
Uh-huh.
Entenc, eh? O sigui, escolta, em podia ballar a baix, però no calia que estigués...
Tu l'has vist tot el ball que ha fet també de la Madonna... S'ha menjat 4 o 5 cançons. El que ha dit ell de la Samantha Hudson, aquest noi, em sembla, a més, esfarraïdor perquè ha fet apologia de la pederàstia.
Sí. És cert.
Jo he vist piulades que no les repetiré.
No cal repetir-les.
No cal.
Perquè són realment, jo quan ho vaig llegir, perquè han sortit moltes notícies aquests dies amb aquest contingut d'aquest artista o aquest artista, que realment jo quan ho vaig llegir vaig pensar, és increïble.
És increïble.
No m'interessen. En qualsevol cas, sabem que a les xarxes socials hi ha gent que el que diu, diu perquè per guanyar seguidors, per guanyar fama i totes aquestes coses. Bueno, si aquesta és la seva fórmula, a mi personalment no m'interessa. No? En qualsevol cas, estem en campanya electoral. Per mi aquest era el resum, una mica, no? de tot
plegat. I n'hi donen set a ella. Per tant, clar que ballava i s'hagués posat unes plomes d'ànec si hagués calgut.
Avui, el que calgui.
Veieu en clau electoral tot aquest show, no, una mica?
Absolutament, absolutament. Home, estem a menys d'un any de les eleccions municipals, per tant, no sé quin és l'interès, el seu interès, finalment, si es presentarà o no es presentarà.
Sí, ha dit que sí.
Sí, esperem a veure.
No, si s'ha aprovat.
Sí, però ja esperem a veure-ho. Quantes vegades molts partits polítics han aprovat que es presenti una persona i finalment no s'ha presentat aquesta persona. Veurem, no, Jordi?
No tindrem aquesta sort.
I a mi una cosa que em sorprèn, bueno, és que estic veient a Maria José Mendoza com mica en mica es va deixant els auriculars. Maria José, moltes gràcies.
A tu sempre.
Fantàstic. Gràcies, ens retrobem dilluns, Maria José. Cuida't. A mi el que em crida l'atenció d'aquestes coses és que Ada Colau, que jo personalment no detecto, sense ser cap analista ni mirar-lo en profunditat, però no detecto cap input de, com dir-vos, d'aprovació cap a la seva gestió, per dir-lo suaument, tot el contrari, detecto molta crítica i, per tant, no sé fins a quin punt una persona com ella que es presenti té esperances de... Qui pot votar a Ada Colau si dona la sensació que ningú està amb ella?
Home, votants en té. Per tant, això ho hem de tenir clar. Segon, potser que en els nostres cercles doncs no la voti gent, potser, però en altres cercles sí que la voten. Sí. Per tant, quants regidors té, Jordi, en aquests moments?
En aquests moments en té 10.
10. I és la tercera... La tercera força política?
La segona
força política a l'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Per tant, això vol dir que la gent la vota. I, per tant, sí que efectivament, si es presenta, suposo que deu tenir els seus resultats.
Home, és que el populisme té aquestes coses. Aquesta senyora va prometre pràcticament vivenda per tothom, arreglar tots els problemes de la ciutat. Evidentment que l'han votada. És que això no hi ha dubte. El que passa és que
I que hi haurà gent que continuarà votant-la, també no hi ha cap mena de dubte. Veurem fins on, no? I quanta gent són. Però en qualsevol cas té el seu públic i té els seus fidels que la continuen votant.
Parlant de públic i fidels, ja per rematar aquest tema, creieu que balla millor ella o Miquel Iceta?
Jo em quedo amb l'Iceta, eh?
Absolutament.
Home, jo també.
Absolutament.
Realment té molt més estil i fa goig veure'l. Altres notícies, va, que podem comentar. La cimera de l'OTAN, que va tenir lloc aquesta setmana a Madrid. En el transcurs de la primera jornada de treball, el president nord-americà Joe Biden va anunciar un notable augment de la presència militar dels Estats Units a Europa, sobretot al seu flanc oriental, per fer front a l'amenaça que representa el renovat expansionisme rus. Perquè aquesta cimera de la OTAN és un... Exactament quin objectiu tenia, Jordi, Toni?
És com una mena de posicionament que donen per dir exactament quins són els reptes als quals s'han d'enfrontar i ho fan de manera que tota la premsa i tota la població pugui saber-ho. És de cara a fora. La feina ja s'ha fet. La cimera de la OTAN no és res més que posar en comú i publicitar tot allò que tenen previst posar en marxa. A mi, si em permeteu dir res, només una coseta, m'ha sobtat molt, gratament,
sí,
veure que Alemanya ja no dona més de sí. O sigui, la OTAN ja no li està demanant cap mena d'esforç militar a Alemanya, la dona absolutament per perduda, i tot el focus ha passat cap a Polònia. Polònia quadriplicarà el seu exèrcit, passant de 100.000 a 400.000 soldats, un país de 40 milions d'habitants,
sí,
i Varsovia s'ha convertit en una de les capitals més importants per l'eix angloamericà del moment, per l'imperi del món, vaja.
Home, Varsovia, Polònia, és un dels grans guanyadors, no?, d'aquesta cimera. I és lògic, per la proximitat doncs, a un dels principals focus de problemes actualment, que és Rússia. De totes formes, que llegi les conclusions de la cimera. No només es parla de Rússia, es parla de Xina, també. Jo penso que aquesta cimera és important per un canvi en la política occidental vers Rússia i sobretot Xina.
A més, Joe Biden ha declarat que Espanya és per ell un aliat indispensable. Ho ha deixat clar a la Moncloa després de la seva primera entrevista formal amb Pedro Sánchez des que és president dels Estats Units. Com s'està reforçant la relació entre aquests dos governants de signe polític similar, més o menys, en el marc de la cimera de l'OTAN a Madrid, després d'anys de distància, no? Especialment en l'etapa de Donald Trump. Com veieu aquestes relacions entre Estats Units i... A mi és que em fan una mica de gràcia, perquè jo veig un estil tan diferent, no? Clar, és que a mi em crida molt l'atenció, perquè Joe Biden... Li deia Ferran l'altre dia, dic, Biden és com una mica... Tothom vol la foto, el selfie amb Biden, és una mica... Ell va per allà passejant-se per la cimera i, ai, que tinc una estona per estar amb Joe Biden. És com la diva, no?, de la cimera. I ell, a la resta, jo crec que els hi va donant peixet, una mica peixet.
Home, és el president de la nació més poderosa del planeta, això és evident. Del Biden, home, jo no sé si se'n pot dir que hi hagi gaire relacions amb l'Antonio, alias Pedro Sánchez.
És veritat.
No sé si n'hi poden haver-hi masses, perquè, bàsicament, si tothom ho hem vist, porta una xuleta. La xuleta del Biden posa: recuerda que eres el president de los Estados Unidos. Échale de todas las culpas a Rusia y después a China. Saluda. Haz un saludo a la bandera, da las gracias y te vas.
I això en castellà, no, Jordi?
Bueno, en anglès, perdoneu.
Però ell ens ho ha traduït per si hi ha oients que no comprenem.
Bueno, estàs al cas que s'ha vist la xuleta. Sí. És molt patètic. O sigui, realment...
S'ha vist la xuleta? Això no ho sabia.
Sí, sí.
I posava allò, eh?
Sí, és molt trist.
Els assessors li van dir, sobretot, recorda que ets el president dels Estats Units.
Que té un problema de demència senil bastant greu, crec jo. I la massa li anava, eh? No sé si heu vist les imatges... No. Agafant a la dona del Pedro Sánchez, però la massa n'anava cap avall, eh?
Bueno, mare de Déu. Com veus aquest, Toni? Treu-nos aquest jardí, ràpidament.
Parlant de política internacional,
sí.
Recordem-ho.
A mi el que m'ha cridat l'atenció, no sé si veus la imatge, va, ja que estem en coses superficials, és la miradeta d'Úrsula von der Leyen a Pedro Sánchez, una foto de família que l'han agafat mirant.
Que estava darrere d'ell.
Estava,
no?,
darrere d'ell, i la mirada ho deia tot. Digo, estava pensant, bueno, doncs igual bon governant no és, però alguna virtut té.
Home, la veritat és que per les aspiracions internacionalistes d'en Sánchez, aquesta cimera ha sigut perfecta. Ha sigut perfecta. Està ben organitzada.
La bandera al revés.
Ha tingut una projecció important. Per tant, jo penso que satisfet ho està. Això ho estic segur.
Qui va muntar la cimera, Toni? Qui la va muntar, aquesta cimera?
La OTAN, suposo.
No, el senyor Rajoy va lligar la cimera.
Vols dir qui la va comprometre? Qui la va comprometre, cert.
Bueno, canviant de tema, és la gràcia del tòtum, que anem passant d'un tema a l'altre, i parlem, atenció, d'un clàssic, eh? L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, assegura que no va cobrar mai comissions. Ho ha dit en la primera entrevista a mitjans que concedeix des que va esclatar el seu cas. Pujol, en una entrevista a Ser Catalunya, ha dit que ha respost que és clar, que li dol molt que li diguin corrupte, i ha afegit que el més important no és que cobris ni una pesseta. Diu que ell no ho ha fet. De fet, tenim un tall en què expressa aquesta opinió.
El que sí que és important, que tu no en cobris ni una pesseta.
I vostè no n'ha cobrat ni una
pesseta?
I la seva família tampoc?
No ho sé. Escolti, veiem, alguna persona pot fer alguna cosa, no? Però la veritat és que... no tot ha anat prou bé.
Clar, a mi em recorda molt aquell tall de Mariano Rajoy, aquella frase de Mariano Rajoy de todo está bajo control salvo alguna cosa, ¿no? O sigui, jo no he cobrat res, però a lo millor algú ha cobrat algo. M'agrada molt,
bueno,
el president.
Això de que no he cobrat res, perdoneu. És veritat, una pesseta no ha cobrat ni dos, ni deu, ni mil, ni un milió. Ell cobrava amb missals. M'agradaria recordar les converses que se li van gravar dels missals del senyor rector que estaven a Andorra i que la senyora Abadesa, que àlies la seva dona, àlies Marta Ferrusola, enviava el seu fill en bosses de deixalles plenes de bitllets. És a dir, és un acte de cinisme. El Jordi Pujol, per desgràcia, ho dic amb tota la pena del cor...
Sí, perquè és un president que ha estat clau, no?, una mica en la història de Catalunya, podríem dir.
Home, sense cap mena de dubte, no? Però he sentit l'entrevista en directe, perdó, Ràdio Estel, i la veritat és que ha sigut molt, molt, molt emotiva. Sí, Jordi, ho haig de dir. O sigui, la despedida d'en Cuní, no? El president Pujol que va, que li ha demanat... No, ell s'ha ofert a anar-hi, per tant...
Ah, s'ha ofert ell, eh?
Sí, sí, perquè entès, sí. Per tant, ha sigut... I molt bona, políticament, jo penso que ha sigut molt bona. Recordem que el president Pujol feia molts anys que no apareixia.
Home, i,
a cap mitjà de comunicació.
Sí, sí, sí.
A cap mitjà de comunicació.
Home, és que com volies que aparegués...
Va, estic d'acord amb tu, estic d'acord amb tu.
Amb tres fills a la presó. Certament.
A mi ha dit coses, jo crec que políticament ha dit coses importants, continua dient coses importants.
La deixa no existeix.
Ha dit, per exemple, que el país està trist i hi ha desori, cosa que tampoc cal ser l'oracle, no? Perquè una mica es detecta, no? Tota aquesta desorientació que vivim una mica. A mi és que el president Puig... Bueno, jo quan era petit i ja era ell el president i jo ho vivia des de Castelló, em semblava com una figura molt reverenciada, molt important, amb molt de caràcter, i clar, sí que és cert que hem tingut aquesta sombra de corrupció, sombra no, indicis clars, segons Jordi Cerdà, que ara mateix
està
a punt de fotre'm el micro pel cap per dir que hi ha una ombra, no, hi ha una ombra clarament dibuixada. Però en aquest cas, sempre escoltar-lo, jo crec que pot ser interessant, estic d'acord amb tu.
Jo, a veure, jo, igual que tu, igual que el Jordi, vull dir, som una generació... Que hem crescut, no?, amb el president, l'etern president de la Generalitat, Jordi Pujol, no?, i per tant una figura política que sense cap mena de dubte ens ha marcat.
Si em permets, Toni, el problema, el que ha dit el Rafa, és que realment era una figura gegant.
Sí.
El problema va ser quan va caure el decorat, i ens vam adonar que era un decorat, que no hi havia res a darrere.
Però tu creus que, evidentment, no està bé banalitzar el fet que hagi hagut una corrupció en la família, en ell, etc.
Amb les deixes.
Amb tot. Però, clar, després hi ha una obra política darrere que jo crec que sí que ha estat important. No?
Jo he sigut militant de Convergència, per tant, des del meu punt de vista, a mi em dol el que he de dir, però ho he de dir. O sigui, aquest senyor és un Berlusconi a la catalana. El que passa és que és més senyor. Berlusconi és un showman i el Jordi Pujol és un senyor. I ha fet grans coses per Catalunya, però, és clar, a quin preu? Quina ha sigut?
Jo ho diré d'una altra forma. O sigui, el seu llegat polític és importantíssim. La seva vida personal i familiar... Veurem què,
clar,
diu,
és allò, és
què
allò.
Diu què diu els judicis, no, les sentències dels judicis.
És allò.
Convergència ha hagut de plegar. El PDeCAT està plegant. Ara van pel tercer partit. Jo no sé quin llegat polític.
Home, el llegat polític, jo penso que és innegable, no en parlant de partits, sinó parlant de Catalunya.
La idea de catalanisme mateix, no? Jo crec que la va fer créixer d'alguna manera, amb molta dignitat.
M'ha agradat molt
pots
una cosa...
Pots escupir-me, jo.
No.
Jo et convido perquè...
Era l'home del moment.
Hi ha una cosa que ha dit que era molt important. Que Catalunya...
del moment durant 40 anys.
Exacte. Ha dit una cosa que era molt important, que era, que jo penso, que era que en la Catalunya moderna només hi havien hagut dos projectes polítics importants. Que era el de Maragall i el seu. Penso, i té una raó, i aquests dos llegats han construït la Catalunya, no potser la que som, en els darrers 10 anys, però sí abans. I això té un mèrit. Això té un mèrit. Per bo, per bé i per dolent.
Ja sé que us motiva molt el tema del president Pujol, a mi també, perquè m'encanta, i a més escoltar-lo sempre és un plaer, perquè té una manera de parlar tan fantàstica que per mi és... A mi m'agrada, tot i que fa patir de vegades.
Està gran,
però tota la vida ha parlat igual i continua sent marca de la casa. Volia comentar, abans de plegar, també un altre tema amb vosaltres, i és que arribarà un punt en què se'ns acabin els adjectius per definir l'imparable ascens dels preus. Els preus. Parlem ara d'un tema econòmic. La inflació a la zona euro ha trencat al juny un sostre nou i ja puja al 8,6% interanual, 5 punts per sobre de la dada de maig, que ja era un registre sense precedents. Tot això, portat a la nostra realitat, i jo ho he explicat en aquest programa aquesta setmana, és que vas a fer la compra, a posar benzina, i tot és una barbaritat el preu que et deixes en portar una vida, és a dir, en alimentar-te i en desplaçar-te. Les coses més bàsiques que n'hi ha. Sort que, com a mínim, els preus de lloguer, bueno, que són altíssims a Barcelona, de moment no s'han disparat. Ara venen el tema de les hipoteques. Tenim l'Euríbor ara mateix pujadíssim, i quan vinguin les revisions estem parlant, li escoltava dir al Pol Marçà l'altre dia, que una mitjana de 1.000 euros anuals es pagarà de més en les hipoteques, que jo estic tremolant, perquè, bueno, no sé com ho farem. De fet, aquest migdia, a l'Estel migdia, el nostre benvolgut amic Ivan González, economista i amic del participant també de la nostra tertúlia frenètica, el Totum, doncs ha parlat amb Joan Trias i li explicava com veu ell el moment de la inflació. El podem escoltar.
No és deguda només a la guerra, ni molt menys. O sigui, aquí han augmentat matèries primeres, han augmentat el preu. Penseu fa uns mesos, vale? Inclús abans de començar la guerra, la logística ja era un problema. Aquí també tirem una mica endarrere i pensem, en aquest món globalitzat en el qual estem fabricant a Xina o estem fabricant a Índia o tenim que exportar matèries primeres de, mira, d'Ucrània, per exemple, no? El gra que ara està tan de moda, el gra ucranies, no? Però qui diu això? Gas d'Estats Units. És a dir, pensem que tot això també, amb la crisi logística que va haver-hi fa uns mesos, ha fet que existís aquesta inflació. O sigui, tot suma. La guerra és un sumando bastant important? Sí, evidentment. L'única causa? Ni molt menys. Ni molt menys.
La tormenta perfecta. Toni.
Mal assumpte, totalment. No? I si no, si sumem altres factors econòmics, doncs encara les coses pinten malament, no? Ens estan avisant que la tornada de l'estiu serà complicat.
Sí, sí, haurem d'inventar com és això, la cuesta d'enero, no? La tornada de les vacances jo crec que serà una cosa molt forta. Què n'opines, Jordi?
Amb el coronavirus, amb la crisi del coronavirus, es van trencar les cadenes de distribució mundial i es va acabar la globalització de l'economia a nivell planetari. Vam començar a entrar, i ara ja hi som, en la regionalització de les economies. Un món partit per blocs. I això té una conseqüència, doncs que hi haurà unes monedes que es devaluaran i unes altres que es faran molt fortes. Per tant, anem a una hiperinflació que jo crec que acabarem amb un 15% aquest any.
Senyor Jordi Cerdà, mil gràcies per participar, com sempre, en aquesta tertúlia.
Ets
un plaer comptar a tu. Senyor Toni Bigó, mil gràcies també.
A tu.
Doble plaer comptar amb vosaltres. No tenim temps per més, hem d'anar recollint. Doncs vinga, endavant. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol preqüela del cap de setmana de Camins, amb un home amant de les habaneres, de les ciutadanes de La Habana. Ferran Cadevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Una persona que sospita, que va sospitant, que sospita de les coses, pels puestos. Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials. I Manel López... Al descontrol tècnic absolut. Us deixem amb els companys d'informatiu, una companya concretament, la Carla. Avui, recordeu, butlletí d'autor a partir de les 11 de la nit. No podeu perdre's aquest butlletí, que sempre és meravellós. Pel qui ens escolteu a la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Pels del directe, bon cap de setmana. Demà, edició especial, cap de setmana de la Macedònia, enllaunats i feliços, cap a un quart de vuit més o menys, els millors moments del que us hem oferit aquests dies. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, agraïts per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari aquests camins. Dilluns, al punt de les 8, si TEAC no fitxa Justo Molinero per presentar aquest programa, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.